28 de març, dijous sant. Professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia i felicitats a tots que ja tenim la Pasqua damunt.
I de què anem a parlar avui?
Doncs anem a parlar tots els anys quan arriba esta setmana. Parle del simbolisme d'esta setmana. Cada any intenta aprofundir en algun aspecte. I enguany havia pensat parlar dels números o començar parlant dels números, no? Hi haurà coses que potser fins i tot ja me les hauran sentit. Quaresma, no? La Quaresma acaba amb la Pasqua, no? La Pasqua, tot això té un simbolisme, no? Quaresma ve de 40. En valencià, si a Vila-real diem 40 també, no? Per la nostra forma dialectal o com vulguem dir-li, o varietat. I són 40, per què són 40? Doncs 40 dies va durar el diluvi. Moisés i Elies en la muntanya, on se'ls va aparèixer Déu, van estar també 40 dies, i Jesús al desert va estar 40 dies. Si no recordo malament, el poble d'Israel va estar 40 anys al desert també. I per què aquests números són molt curiosos? Perquè es repeteixen contínuament, no només en la Bíblia, sinó en altres mitologies paral·leles. Hi ha una miqueta de psicologia, perquè, per exemple, sí que diuen que per a crear i assolir un hàbit han de passar, com a mínim, aquests 40 dies, un hàbit alimentici, un hàbit esportiu, és a dir, el treball d'un mateix introspectiu, de canviar coses nostres, no és d'un dia per a l'altre. Per això, en bon criteri, l'Església sempre ha posat doncs este termini de 40 dies, no? I en aquests 40 dies es fan diversos sacrificis, que és una paraula molt de la Quaresma, entre els quals està fer el dejú els divendres. O, jo quan estava al seminari, el que fèiem era beure una miqueta de sopa, líquid sobretot, però amb molta austeritat, és a dir, no menjar res en absolut com fan els musulmans en el Ramadan, no. Era una abstinència, però sí que prenent líquids, sopes, coses més bàsiques, per descomptat, ni car, ni abundància, és a dir, allò que anomenen els pecats capitals, la gula, ben lluny, no? Especialment el divendres, però realment tota la Quaresma s'ha de fer una abstinència, no? I sempre ens diuen els retors que és per a canviar coses o vicis que ja hem adquirit. Jo això en els temps moderns sempre ho reinterprete, perquè pot ser, no ho sé, avui en dia està molt de moda fer dieta, no? Perquè tots, per la vida que portem, que no fem tant d'esforç físic, etc., tendim a engreixar. Doncs mira, moltes vegades he començat la dieta en el dietista, en la seva prescripció, sí, d'un especialista, per descomptat, res de coses rares, en Quaresma, perquè ja que estem, no? Diguem-ne, les tradicions, quan estan ja ahí, per a què perdre-les, no? Sempre he pensat això. 40 perquè nosaltres tenim dos mans i dos peus, en total fan 4. Els antics no anaven a classe de matemàtiques en el sentit que ho fem avui dia, que passaven, no sé, 3-4 hores a la setmana en una aula, però sí que sabien de números, sí que sabien comptar, moltes vegades de forma aproximativa, però moltes vegades de forma més exacta. Hi ha un altre simbolisme que seria el número 3 i el 12. Per què el 3 i el 12? Tot està en el nostre cos. He dit que el 40 és perquè tenim dos mans i dos peus, en total 4. 4 entre dos mans i dos peus. Però si nosaltres agafem el dit, tenim 5 dits i el que compta és el dit gros. És a dir, el dit gros toca els dits, els 4 dits que tenim en el palmell, sí, de la mà.
Sí.
I en el palmell de la mà n'hi ha 3 falanges. És a dir, si dobleu el dit, n'hi ha 1, 2 i 3. I això és la Trinitat, la Santíssima Trinitat.
Uf, no ho sabia, no tenia ni idea.
Esto té a veure en el nostre propi cos, no? Diu la Bíblia que Déu ens ha fet a imatge i semblança d'ell mateix, no? Per tant, el nostre cos, diuen alguns teòlegs, perquè això no m'ho he inventat jo, ja sabeu que m'agrada molt llegir, no recordo ara si era Orígens o Pares de l'Església, que està basada en el nostre propi cos. Per tant, nosaltres tenim un dit que és el dit diferent dels altres, que és el que compta, és el dit gros. I en el dit menut, en el dit del mig, etc., nosaltres contem un, dos i tres, que és la Santíssima Trinitat. Però si comptes tres, quatre vegades són 12, per això Israel tenia 12 tribus i Nostre Senyor tenia 12 apòstols, no? Que un se li va revelar, però el va substituir per Sant Pau, que continuaven sent 12.
De la punta a la base del dit, sí. Quan el flexionem, podem comptar 1, 2, 3.
Correcte.
És de veres, eh?
I ho contem en el dit gros.
Sí, sí. Sempre.
I sempre n'hi ha tres falanges, no? N'hi ha una, dos i tres, i quan dobles el dit, un, dos i tres, és la Santíssima Trinitat, i quan el tres el comptes quatre vegades, són els 12 apòstols, els 12 tribus d'Israel, i segurament m'oblidaré altres referències bíbliques perquè n'hi ha moltíssimes. No? Aleshores, tota la numerologia d'este temps està basada, en primer lloc, en el nostre propi cos, perquè, clar, tu quan vas a la natura... tu no tens esta exactitud de 3 i 12 i de 4, és a dir, 40, no? 40 també perquè són 10 els dits que tenim,
clar.
Els multipliquem per les 4 extremitats que tenim, dos mans i dos peus, i fan 40, vull dir, clar, com no pots anar a la natura perquè sempre hauries d'anar al mateix lloc on n'hi ha, per exemple, 4 arbres plantats, la natura és capritxosa, pot haver 4 com pot haver 20, el referent més segur dels antics era el mateix cos de l'home, perquè normalment totes les persones tenim dos mans i dos peus, tenim 5 dits i cada dit té 3 falanges i el que contem, que és el gros, que és el que està baix, si ens fixem, com està una miqueta més a baix, este el descontem.
Clar.
I este és el que utilitzem precisament
per a comptar-lo.
Per a comptar. Bé. Doncs bé, ja us he explicat.
No ens oblidem que quan una dona a París sempre ha fet la quarantena.
Sempre ha fet la quarantena. És a dir, aquest número...
És quan una dona està completament preparada per a tornar a eixir a la seva vida quotidiana. És a dir, fins als 40 dies... teòricament una dona no està en disposició per a abordar la seva vida sí. al carrer.
Sí, de fet això que em crida molt l'atenció perquè en el permís de maternitat hi ha una part que és obligatòria, no sé si són 40 dies o una miqueta menys, però hi ha una part que tu no és permís sí, permís no vull agafar-lo, no l'has d'agafar i punt. Vulgues tu o no, vulga la treballadora o no i vulga el jefe, el cap o no. Vull dir, aquesta part que correspondria efectivament, i la paraula també és curiosa, la quarantena, perquè aquests números crec que en el dret romà, en molts altres afers de la nostra vida quotidiana, els utilitzem igualment. Mira, estic pensant, jo per exemple, en la meva feina tinc 3 caps. Una direcció educativa ha de tindre el secretari o secretària, director o directora i el cap o la cap d'estudis. Sempre són 3. Cap d'estudis, director i secretari. 3, com la Trinitat. Vull dir, estos números que estan basats, com he dit, en el nostre mateix cos, es continuen repetint en la nostra vida quotidiana absolutament.
I per més temps que passe i per més situacions que ens trobem en la nostra vida els tenim alrededor nostre, aquests números.
Efectivament. Hi ha més simbolismes, no ho sé, la creu, l'altre dia li sentia un retorn, un simbolisme molt curiós que deia que estaven discutint de litúrgia, que això també a mi em crida molt l'atenció. Ara tenim el triduo pasqual, no? Triduo, 3 dies, no? 3 dies, triduo pasqual. Al tercer dia, Nostre Senyor va ressuscitar. Vull dir, aquest número està... És que com, a mesura que vas parlant me van venint imatges al cap, no? I, clar, els liturgistes diuen que la creu és mirant cap amunt i després mirant també cap a l'home, no? N'hi ha dos direccions, en direcció al cel i en direcció a l'home, no? Que és una miqueta el simbolisme este de
la part
creu.
Horitzontal de la creu. La part vertical mira al cel, la part horitzontal mira a l'home, no?
També n'hi ha els 3 punts de ferides de Crist, que són les mans, 1, els peus, 2, i la corona d'espines, 3. Que alguns simbolitzen en 5, ahir sí que s'ha desenvolupat perquè ho compten d'una altra manera. Mireu, a la capella de l'Església de la Sang, allí un dels símbols al costat de l'any, crec que està a l'esquerra, està com 3 estrelletes que simbolitzen, perdó, 5 estrelletes que simbolitzen les 5 nafres, les 5 ferides de Crist, dos mans, dos peus i el cap, que fan 5 en total. Això també ho veureu, envoltat d'una corona d'espines, com la creu esta que té l'escala, el martell, tots aquests símbols, que la vida és simbolisme i ritual. Jo sempre he cregut molt en això, perquè els rituals moltes vegades pensem que no tenen sentit perquè ho he de fer així i sempre s'ha fet així. Doncs bé, perquè els rituals al final, jo que sóc de llengua, són llenguatge també. És a dir, evidentment, no totes les societats fem els mateixos rituals perquè no tots estem inculturitzats de la mateixa manera. I coneixent el ritual, coneixes també a aquesta societat. M'he recordat un que hem parlat moltes vegades, que és el de la velleta a la cinta o en el mocaor,
sí, sí.
Que a més és buí justament quan es fa allò que anomenem de passar la gràcia. Això es fa el dijous o el divendres sant. Sempre.
Que només és de forma verbal.
Correcte.
Només ho ha de sentir la persona a la que se li està explicant o se li està dient aquesta oració,
sí.
I d'esta manera aquesta persona a la que se li dona este secret, uh-huh. També ho guarda en silenci fins que vol passar-li a una altra persona també en dijous sant.
Que sol ser familiar i dona. Jo la part de que siga dona, moltes vegades li he donat.
Jo
moltes.
Dic passar la llista.
Passar la llista, trencar-la en fit, li diuen alguns pobles. A més, n'hi ha dialectologia fins en tot això. A les comarques centrals li solen dir trencar-la en fit, que és, en fit vol dir empatxo, empatx. Uh-huh. I així al poble jo crec que sempre li hem dit passar la llista i coses així. Però el mocaor, tu t'has de mesurar el colze, és que jo ho sé, perquè encara que siga home, a mi la meva besàvia m'ho va explicar.
Des del colze hasta
el colze fins a la mà extesa així, tres vegades, perquè és la Trinitat. Uh-huh. Però l'última ha de ser tres vegades i un poc, que és la mida, que també és fer la mida, Isa. És a dir, no són tres vegades exactes, d'acord? Sinó que són tres vegades i la tercera ha de sobrar una miqueta. I això és la mida esta que s'utilitza depenent, a veure, normalment era el melic perquè s'utilitzava per a curar la para. Uh-huh. També, que són expressions de ma abuela, vull dir, va curar la para, però si per exemple era el fetge, doncs en comptes de posar la cinta, que la cinta per ser l'ha d'aguantar, és a dir, la persona
que està afectada és la que agarra des de la punta el mocaor,
sí.
Per a poder medir, cada persona deu de tindre una mida.
Clar, cada persona ha de tindre una mida perquè és la tercera la que té una miqueta més, que és la mida que tens tu per a curar la para, o en comptes de posar-lo al melic, poses la cinta en el fetge, en la part que te faig de mal.
I jo això no ho havia sentit mai.
Sí, és a dir, normalment se posa ahí al melic, però si és el fetge, n'hi ha gent també que la posa en altres...
I jo sé de gent que la posa a la boca de l'estómago.
Uh-huh. I normalment la pregària és... la Trinitat, de nou, és per això que ho estava dient. Una primera és el pare, la segona el fill i la tercera a l'Esperit Sant. I la gràcia es passa, bueno, és una creença popular que s'havia de xiu-xiu-xar a l'oïda, perquè això és, diguem, la màgia, no? És a dir, que és un secret, no tothom té la gràcia.
Però...
si tothom tinguera la gràcia, no sé com dir-ho, pues no tindria sentit això, no? Perquè és...
sí, se li llevaria, diguem, el poder de que fer efecte. Però quan tu eres, d'alguna manera, la beneficia, la que tens esta gràcia perquè te l'acaben de passar, tu això ho guardes com un tresor.
Clar.
I cada volta que ho poses en pràctica, tu li poses tota la fe al que estàs fent.
Jo l'explicació a que siga via femenina pense que és perquè tradicionalment les dones es dedicaven a la llar, a la casa, i per tant les cures en una societat en la que hi havia pocs metges i era difícil accedir a un servei mèdic o perquè costava car o perquè simplement no n'hi havia metges, quan els xiquets menuts els feia mal la panxa o tenien alguna cosa, qui els curava qui era la mare. El pare normalment no estava ni en casa, estava treballant. Per tant, perquè hi ha gent, perquè això són, hi ha gent que ho ha interpretat en arrels paganes de la societat valenciana i coses així, no? I n'hi ha gent que li dona una interpretació més allà, més enllà, no? De la sacerdotesa i coses així. Jo penso en la meva opinió, que el fet de que siga per via femenina, que sempre ha sigut per via femenina, és per això, perquè la dona
quan,
és la que s'hi
dedicava. Quan un xiquet o una xiqueta se fa mal, la mare en seguida li passa la mà, cura sana, cura sana. Uh-huh. És que és algo que jo sí crec que ho portem el ser humà, perquè també hi ha, no, hi ha homes que ho fan.
Sí, sí, efectivament. Bé, no és que estiga només reservada, sinó que pense que com que tradicionalment les cures les feien les dones i els homes no es preocupaven tant pels xiquets, doncs evidentment aquestes coses pues, les feien dones. No?
De totes modos, l'altre dia estàvem parlant de les propietats que tenien, per exemple, els menjars que se feien, que tenien que eren com tenien més capacitat d'alimentar, i se va fer una prova entre un cuiner famós, d'estos que tenen 20.000 estrelles Michelin i tot això, els mateixos ingredients i de la mateixa manera, i entre una mare que feia el mateix caldo, Bueno, pues tenia més propietats el caldo que havia fet la mare que el que havia fet el cuiner,
Sí, 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 evidentment. Perquè no és el mateix fer les coses de manera asèptica que fer-les en un interès, perquè evidentment els que vas alimentar són els teus fills. Ese valor afegit s'ha de notar en algun lloc. Anem a símbols concrets. Són més de Pasqua que de Quaresma, però l'ou. L'ou que es pinta, i l'altre dia estava pensant en això, clar, l'ou evidentment és el naixement, en la Pasqua també és un simbolisme de la mateixa vida, la mort, el naixement, però a banda vas trobar que els ous estaven prohibits en la Quaresma, és a dir, que el papa va prohibir els ous. Aleshores la gent que feia emmagasemava els ous tota la Quaresma. És que ara, clar, ara com no està, hi ha aquestes dietes modernes, no? L'ovo lácteo vegetarià.
Ja.
I aleshores la llet i l'ou no se consideren carn i peix, és com un semivegetal, sí, diguem. Sí. Però abans no era així, de fet n'hi ha fins i tot prohibicions del papa dels caragols, de si se podien menjar caragols o no se podien menjar caragols. Els ous, que sempre han sigut un aliment bàsic, com no se podien consumir durant la Quaresma, bàsic perquè s'utilitzava per a absolutament tot, i a més molt fàcil d'obtindre perquè tothom tenia gallines.
Clar, tenien a casa aquest aliment.
Efectivament, la meva iaia a casa tenia gallines quan jo era menut, i conills, per cert, que anaven tots a la paella.
Pensa que tot el món,
El món haurem viscut això. Total, que jo entenc que com l'ou estava emmagasemat, doncs què fas? Abans eren tots de color blanc, els ous. Després ja van vindre altres colors, no? Ara n'hi ha els blaus, els marrons, els que teniu gallines ho sabreu. Però abans eren tots blancs, aleshores doncs estaves ahir en casa mirant els ous, doncs vaig a pintar-los, no? Lògicament, no? Vull dir, i suposa que això s'aniria desenvolupant.
I el fet de bullir-los, al millor, per conservar-los millor.
Clar.
I entonces ja després se posaven a les mones que se feien en Pasqua.
A les mones en Pasqua, perquè en la Pasqua ja se podien menjar. I com t'havies passat 40 dies sense poder-los menjar, doncs dius, ara les fique com a decoració perquè tinc ganes de menjar-me un ou.
I sobretot perquè tindríem grans reserves.
Sí, i l'ou a banda, jo el meu iaio se menjava un ou bullit, així una miqueta de sal, i ja està. És que ara són molt exquisits, avui dia, però estos menjars bàsics jo els he viscut molt els meus avantpassats.
Tornem a lo bàsic, Santi. És dir, sí. Ara tu vas a un restaurant de tropecientes mil estrelles Michelin i te trauen allò, un ou quasi mig fet, una miqueta de sal, un trosset de... És dir, ja anem a lo bàsic,
Sí. Els bunyols de Quaresma... Mm-hmm. Que és un nom, bunyols n'hi ha de moltes maneres, figues al bardaès, n'hi ha de carbassa, n'hi ha de diverses fruites, ara n'hi ha de mil maneres, no? Els bunyols de Quaresma són els dònuts, són els que tenen el forat al mig, és a dir, i per què se diuen de Quaresma? Perquè no porten res, se diuen de Quaresma, el que porten és aire, també he sentit anomenar-los així,
bunyols d'aire.
D'aire. Per què són d'aire? Doncs perquè són de Quaresma, en Quaresma és abstinència, però el blat sí que es podia menjar, l'oli també, doncs un bunyol, que realment és per una miqueta de truc, perquè una miqueta de gulaes, després una miqueta de sucre, n'hi havia que li posava fins i tot algun licor, vull dir, això anava decorant-se dins de lo que era la prohibició, però la prohibició també, jo sé, i això ho he viscut jo també, que no és que vinga el retorat a casa a veure si ho has fet bé, Això és una prohibició que tu mateixa t'autoimposes. Vull dir, a veure, jo quan estava al seminari, si jo me n'anava al súper i me comprava quatre llonganisses i me les menjava dins de ma casa, ningú venia. Però tu mateixa pensaves que això no ho anaves a fer, no?
Claro, si tu seguies les normes establides perquè creies en este tipus d'abstinència, no té que guardar-te ningú, guardes tu ja-ho.
També n'hi ha la llet de Quaresma, que és el que castellà diuen la leche frita, eh? Però...
jo no ho sabia.
Se diu llet de Quaresma, però també n'hi ha gent que li diu llet de Pasqua. Perquè tot això, les llisquetes de nou, bueno, jo les llisquetes de nou no fallen cap any, vull dir, això sí que...
Que bones estan.
Estan boníssimes. I ara també n'hi ha mil reinterpretacions de les llisquetes de nou. Una de les més d'eixir rodolant és ficar-li una miqueta de gelat damunt, de vainilla.
Jo quan vaig lligar allò de... Perquè d'una compte, quan jo sóc menuda, comença a vindre una gran quantitat de gent de la part d'Andalusia, així a la població, i ells parlaven de les torrijas, i jo saber què em pensava que eren les torrijas. Bueno, doncs al final són llesquetes de nou, no?
Llesquetes de nou, n'hi hem dit així, sempre. Té més noms, eh? Segons el poble, això també va variant. Suposo que... Bueno, és que dialectals tot, fins i tot les historietes aquestes populars que contem moltes vegades també són dialectals. Però, clar, com sempre dic, independentment de la confessió que tinga cada un, del sentiment religiós, això ha afectat a la nostra cultura gastronòmica, el abaecho. Per a la meva família sempre ha sigut sagrat, ma abuela ara perquè ja té 96 anys, pobra, fer el putxero el dia de Divendres Sant, en mandonguilles d'abaecho, el cigronet, el putxero, no? No sé si estic jo...
Sí, li posaven també... això que és verd, no veig el nom?
Sí, les bledes.
Les bledes, sí, les o cardets, o bullidet.
Bullidet, sí, sí.
Ah, sí. També a trossets, sí, sí. Cigrons...
I és l'abuela la que te recorda que no es pot menjar car. I se via...
No, i que te pilla fent el bocadillo i diu, uf, veritat.
És veritat, vull no tocar això. I jo conec a molta gent que és atea i tot, però que ho fa. Que ho fa perquè...
Pues perquè tota la vida...
Perquè tota la vida s'ha fet.
S'ha fet aixina i no sabem per què, però imagina, van a fer un bocadillo i van a fer un bocadillo de pernil, no? I diuen, ui no, que avui és divendres, o és Divendres Sant. Sobretot Dijous Sant i Divendres Sant, jo crec que és aún més arraigada d'esta.
Jo vaig a fer la tarta de flaons, que he vist la recepta en internet, i esta setmana un pastís de flaons. N'hi ha una cova a Vila-real que es diu la cova de la Quaresma. No? Com estem en Quaresma, està a vora riu, en el que és la ruta botànica.
Sí.
Ahí n'hi ha una espècie de covetes, que no sé com explicar-ho, tinc així la imatge. És una... que sempre m'impressiona molt perquè n'hi ha
però
com una porteta
hi ha una indicació,
dins.
N'hi ha una indicació de
no,
què és?
No, jo ho sé perquè
pues això ho hem de reclamar, eh? Sí. Hem de reclamar, de fet, avui vindrà l'alcalde a parlar així a la ràdio i li indicaré.
Sí, que posei el castell,
sí, sí.
Si vol
clar,
li dice,
clar, sí, sí.
Li dice el paper. Uh-huh. Dites i referents de Quaresma. Bueno, esta seria més per al principi, però vaig a recitar una miqueta. Ara venen 7 setmanes totes de dejunar i 7 que ja anem passades totes de riure i folgar. La Quaresma entra seca i amb secada se'n va. No ni marca sense Quaresma. Quan la Quaresma plora, l'hivern ja és fora. Uh-huh. Més ençà o més enllà, la Quaresma al març caurà. La Quaresma, si comença banyada, banyada acaba. Bé, n'hi ha moltíssimes...
Però donat compte
per
que
cada dia, eh?
Coses que acabes de llegir les han viscudes, eh?
Sí.
Recentment.
El conillet de Pasqua. El conillet de Pasqua el vaig explicar l'any passat, però el torno a explicar, perquè era un símbol de la deessa Astarte, Eostre, que era una deessa pagana, del paganisme viking, dels vikings, dels nòrdics. Evidentment, simbolitza la fertilitat. Jo la meva àvia m'ho dia molt, és que és criar com els conills. És a dir,
sí.
Avui en dia no tant, però abans, evidentment, era molt important tindre com més fills millor, perquè, a banda de que molts morien pel camí, si tenies fills, doncs t'ajudaven en la terra, vull dir, tenies una família gran, tenies riquea. I aleshores era important la fertilitat. Però... com tot en la vida van apareixent historietes i a mi una que m'agrada molt perquè me pareix, no? Perquè claro, esta del conillet, que els ous els amagues per la casa, està molt bé per als xiquets. Però n'hi ha una que m'han contat moltes vegades, que és que el conillet de Quaresma és perquè quan van anar a soterrar a Nostre Senyor, abans de tancar la pedra als romans, se va colar allí un conillet. I pobre conillet pues, estava per ahí tancat, no podia eixir, i quan Nostre Senyor va ressuscitar, doncs el primer ésser viu a la Terra que va veure Nostre Senyor ressuscitar va ser un conillet, que evidentment quan Nostre Senyor va eixir miraculosament del sepulcre va eixir corrents, però aquell conill jo crec que devia despendre llum per tots els costats. Devia ser un conill a partir d'aquest moment que parlaria, no? Sí. Com en les faules i coses així. I per això des d'aleshores doncs, tenim un conillet en la Pasqua que t'ha aparegut.
I Sant l'havia sentida.
És molt curiosa.
Santi, te pareix, si tens algo així que voldries abordar, rapidet, ja se'ns passa el temps.
Sí, perquè és xocolate, perquè els ous de xocolate. Els ous no eren de xocolate, els ous eren ous, com havia dit abans. Però per aquestes coses del capitalisme dels dimonis, no? Una fàbrica que s'anomenava Cadbury, fundada per George en el 1879 al Regne Unit, doncs decidís crear això dels ous de xocolata que tenen molt d'èxit comercial i a partir d'ahí, per raons merament comercials, comença tot això del xocolata. Ho dic perquè la mona autèntica és la que hem fet així tota la vida, no i els invents que fan allà més a dalt, que estan molt bé perquè per cert també n'hi ha pastisseria així que ho fan i jo li ho he comprat als xiquets, no vaig a dir mentides, però l'autèntica és la de sempre, la que se fa en les nostres cases de farina en sucre i en l'ou en mig.
Que són ixos ous que anem guardant durant tota la Quaresma.
Correcte.
Pues, Santi, clar, no podíem passar la setmana sense que vingueres a contar-nos aquestes coses i com demà és festa, per això te reclamàvem perquè pogueres vindre.
Jo quan me crides així estic, ja ho saps.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I'm forgiven the sin.